Els homes també tenen anorèxia nerviosa. Els pacients masculins, atenció, representen un 10% dels casos que es diagnostiquen. Encara avui és una malaltia invisibilitzada entre el col·lectiu masculí i sovint els trastorns de la conducta alimentària en els homes es manifesten de manera diferent que en les dones. Per això, imagino que és difícil arribar a un diagnòstic. Li trasllado la pregunta al coordinador de la Unitat de Trastorns Alimentaris de l'Hospital de Bellvitge, el doctor Fernando Fernández Aranda. Senyor Aranda, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
És difícil arribar a un diagnòstic en el cas dels homes?
Una vegada realment arriben, no és que sigui difícil, perquè els símptomes, molts d'ells, la majoria d'ells, són molt similars. El que passa que, degut moltes vegades a l'estigmatització o al no reconeixement precoç d'aquests símptomes, queden una mica ocults, no?
Uh-huh. Com s'arriba a ser una persona amb aquesta malaltia, doctor?
Amb un trastorn alimentari, bueno, pues realment hi ha, diguem, molts factors que estaran influint. Generalment comença a aparèixer més en l'adolescència, però hi ha molts casos també que apareixeran de forma tardana. Si és més en l'adolescència, pues seran diferents estressors que estan en contacte amb el propi adolescent i també, moltes vegades, també amb factors estressors del seu entorn. Moltes vegades sí també lligats a el que és la importància al físic, al pes, a l'alimentació. En el cas dels homes, més importància pot ser a la forma física que no tant al pes pròpiament. Mm. I si és d'un inici més tardà, doncs són d'altres factors que estaran influint.
Per arribar a aquest diagnòstic, primer la persona ha de voler, ha de saber primer que li passa alguna cosa i que vol posar-se en mans d'algun especialista, no?
Sí, certament. Pot ser el primer, moltes vegades, és identificar quin és el problema alimentari, que es parla molt de lo que seria anorèxia nerviosa, però realment veiem molts casos en les unitats de trastorns de la conducta alimentària que no són pròpiament anorèxia, que seran bulímia, que seran trastorn per afartament, i que moltes vegades suposen ben bé el 60%, si no més, dels trastorns alimentaris que es veuen. Uh-huh. El primer és identificar-ho, veure quins símptomes hi ha, si hi ha algun tipus de senyal d'alerta, acudir sí, a atenció primària o inclús també consultar-ho amb els assessors de la pròpia escola, els tutors, si noten algun tipus de símptomes, i llavors acudir sí, en quan es detecta a unitats especialitzades.
Doctor Fernández, quan diuen als homes que és una malaltia que està invisibilitzada, a les xarxes socials sobretot se'n parlen d'això, realment no és que no hi hagin casos, és que se sap poc del tema, sempre s'ha, diguem-ne, associat més al tema de la dona, no?, i l'anorèxia.
Certament, no? Realment hi ha, per això moltes vegades parlem d'un doble estigma, per una banda, sí, el propi de tenir un trastorn alimentari, que malauradament moltes vegades en la societat s'estigmatitza, però també, addicionalment en aquest cas, el ser home. Molts pacients arriben a la unitat pensant soc un bitxo raro, entre cometes, sí. I és una malaltia que els afecta normalment a les dones, i quan s'adonen que hi ha pacients, persones com ells, que són nois i que tenen un problema alimentari, els tranquil·litza i es veuen sí reflectits.
Quina és la teràpia que es fa servir per curar l'anorèxia?
L'anorèxia generalment ve a ser també normalment similar en els barons i en les dones. Generalment és sí un treball més motivacional al principi, pot ser a nivell individual, pot ser grupal. Depenent de la severitat, es requerirà en alguns casos un hospital de dia o un ingrés, i en el cas de que sigui o bulímia nerviosa o trastorn per afartament, generalment un tractament ambulatori, que serà individual o teràpia grupal, serà suficient. Uh-huh. El tractament és llarg, això és cert, és a dir, no parlem d'unes quantes sessions, podem parlar de 4 a 10, 12 mesos de tractament, que uh-huh. suposaran després sí un seguiment.
Hi ha molts que llencen la tovallola, doctor, en ple procés de recuperació?
Sí. Sí, realment és un dels factors pot ser més complicats i que generen, que has d'intentar molt tant com a familiar, com a pacient, com a especialista, perquè realment, veuen dificultats, alguns pensen que ho poden resoldre ells mateixos per si sols, i després, clar, això va afegint que siguin bueno, ensopegades i fracassos un darrere l'altre, que fa que al llarg dels anys faci més difícil recórrer novament a un tractament.
Quina part de culpa, doctor, té la societat davant aquestes malalties?
Bueno, hi ha una part, però potser no hem d'exagerar-ho, en el sentit de que, bueno, pues hi ha germans que estan, potser, en un entorn més o menys similar, que també els està afectant. I malgrat això no genera un trastorn alimentari. Mm. Però sí és cert que hi ha un factor també que està influint, que és, evidentment, les xarxes socials, la influència també de l'entorn a nivell també escolar o a vegades també determinat tipus de conductes de bullying que generen un estrès en la persona i qui té una vulnerabilitat específica fa que generi un trastorn de la conducta alimentària.
Quan abans, doctor Fernández, veiem o notem símptomes, quan més aviat millor, no?
Cert, anar al metge. Sempre ho diem. Encara que a vegades ens arriben pacients, amb familiars, no sabem si hi ha un problema alimentari, millor que sigui així. Ojalà no hi hagi un trastorn alimentari que ho podem valorar, que ho podem detectar, que senzillament puguem dir, vingui potser en un parell de mesos o en 5 mesos, valorarem una mica quina ha sigut l'evolució, perquè actualment no tenim cap tipus de símptomes.
Doncs vull agrair, doctor Fernando Fernández Aranda, coordinador de la Unitat de Trastorns Alimentaris de l'Hospital de Bellvitge, que hagi estat amb nosaltres, i també donar-li les gràcies al seu equip, perquè sé que fan una tasca impressionant i que hi ha cura, que hi ha molta gent que ho ha aconseguit superar. Es triga, però és un camí difícil, però es pot arribar, i més si vas acompanyat de gent, com és el cas del doctor Fernández Aranda. Un plaer.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.